atenció. El 24 de març del 2016 ens va deixar una de les figures més importants, si no la que més, de la història del Futbol Club Barcelona. Bon dia, Francisco. Bona tarda i benvingut.
Molt bon dia tot el dia.
Una icona en majúscules, ens va deixar...
La influència de la qual no circumscriu, Rafa, només als terrenys de joc no. O als colors d'un club.
No.
Un líder nat que, amb la seva personalitat i el seu talent, va canviar la mentalitat de tot un país.
Ara.
O això creiem.
Bueno, ara ho vislumbrarem. Avui, 24 de març de 2025, 9 anys després de la seva mort, volem celebrar la vida del gran Johan Cruyff. I per si no ho havíeu captat encara, parlem del gran Johan Cruyff. Per ajudar-nos a entendre la magnitud d'aquesta figura, avui ens acompanyen dos grans coneixedors de la vida i obra de l'holandès volador. Ramon Piqué, periodista, escriptor, publicista i autor del Contracte, de l'editorial Columna, on explica tot l'intríngulis, no?, del fitxatge de Johan Cruyff pel Futbol Club Barcelona. Ramon, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. I també teníem amb nosaltres l'Oriol Rodríguez, que també és periodista, cap de la secció de cultura del Nacional.cat i autor del llibre En un momento dado... És que em surt dir-lo amb el... En un momento dado.
S'ha de dir així, saps?
S'ha història... de dir gairebé fent la imitació del Força Barça.
En un momento dado. En un momento dado. Que ho va dir al balcó de la Generalitat. Ni
sí,
ni
perquè el va obligar Jordi Pujol. Estava allà Jordi Pujol, el va obligar.
Jordi Pujol...
Fins que no va dir en un momento dado, sí. No el va deixar estar.
Jordi Pujol, doncs és complicat dir-li que no. Doncs en un momento dado, història oral del Dream Team de la col·lecció Barça Books, editat per Grup 62. Oriol Rodríguez, gràcies a tu també per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Ens va molt bé tenir-vos als dos a l'estudi perquè cada llibre aborda un moment clau de la història de Johan Cruyff al Futbol Club Barcelona, l'etapa com a jugador i també com a entrenador i també una mica globalment com va influir no només amb el Futbol Club Barcelona, sinó, com es deia l'Oriol, en tot un país. Si us sembla bé, jo crec que estareu d'acord, comencem per l'inici. Remember when... Clar, Johan Cruyff arriba al Barcelona l'any 1973, havent-ho guanyant tot amb Blackjacks d'Amsterdam, Copa Lliga, Copa d'Europa, pilota d'or, ja tenia pilota d'or i tot. Era realment el millor jugador d'Europa en aquell moment, Ramon?
Indiscutible.
Sí.
Sobretot, no només pels títols, sinó per la manera de guanyar aquells títols, perquè parlem de l'eclosió del futbol total, és a dir, Holanda ha guanyat en aquell moment les últimes 4 copes d'Europa, un al Feyenoord, 3 l'Ajax, i amb un joc espectacular, amb uns jugadors joves, nous, dels quals ningú havia sentit a parlar, amb un sistema de joc totalment diferent i amb un estil, i fins i tot contracultural, diríem, no? per les pintes, per l'aspecte que tenien, per tot el que representaven també de joventut, de rebel·lió, etc. No? Uh-huh. I ell era el gran líder i el gran intèrpret de tot això, sens dubte.
Una personalitat arrolladora que ja es veia només amb com es bellugava, jo crec que com veien les imatges.
Era, ja en aquell moment, una icona pop.
És un
tenies els Beatles, els Stones...
Sí, ell tenia el mateix impacte, podríem dir, a Holanda, que el Lennon a Anglaterra el comparaven amb el Nureyev pels moviments, vull dir, ara tenia un aura molt diferent al que s'havia vist en un jugador de futbol.
Perquè era un rebel nat, o sigui, ja arriba al Barça perquè, tu saps, millor que jo, Ramon, aquella època, perquè l'Ajax comença a negociar amb el Madrid,
sí.
No? I ell diu, esteu negociant esquenes meves, doncs ara me'n vaig al Barça.
Sí.
O un dels motius.
Ell ja volia anar al Barça. És una cosa que es va covant des de l'any 69, que és quan ell ja vol marxar d'Holanda, perquè ell veu que el volen, i ell veu que és que... 69 no és el 73. No, el 69 no té pilotes d'or, no té copes d'Europa, clar. Però ja és un jove que despunta moltíssim. I ha fet grans partits, i té aquesta aura ja.
Se suposa que ell, o sigui, no està com molt... conforme amb l'Àgex, perquè el, diu que no l'aprecien tant com l'haurien d'apreciar, no el tracten tan bé com l'haurien de tractar, no el valoren tant.
El tema de la capitania, no?
Això ja és la cirereta, o sigui, la gota que fa més el got és la capitania, però ell és una manera que té d'actuar, aquesta. La rebel·lió contra l'autoritat és un tret del seu caràcter. Jo no diria tant l'autoritat, perquè no es pot dir que no respectes l'autoritat. Ell no respecta l'arbitrarietat, que crec que és una cosa en la qual tots ens revelaríem. El que passa és que ell era Johan Cruyff i, per tant, es podia revelar d'una altra manera.
Al final, tot i que l'adorem, ell era un paio...
Complicat, clar.
Complicat,
sí,
i quan havia d'impartir l'autoritat...
L'autoritat era ell.
I l'autoritat era ell. Saps, em relo contra l'autoritat, però l'autoritat...
Perquè
l'autoritat sóc jo.
Però no arbitràriament, vull dir, jo sóc l'autoritat perquè és que sóc el millor sobre el camp. Aleshores, això en el fons dels fons no és autoritarisme, això és un gran democratisme, perquè...
Democràcia.
El millor... Al final, el millor és aquesta filosofia que ell va aplicar tota la vida, el millor ha de cobrar més. O el millor, però el millor també té més responsabilitat. Les dues coses anaven sempre juntes. Mm-hmm. Per això ell era tan exigent després com a entrenador amb el que se'n van dir les vaques sagrades. No? Sí, perquè si tu ets el millor, tu vas al davant. I això és un concepte de lideratge d'estirar que ell tenia molt clar.
En el cas de Luis Milla, sí, que s'acaba marxant al Madrid, mm-hmm, perquè Luis Milla era l'estrella del planter en aquell moment, de la Masia. Sí, sí. I arriba el primer any... i Luis Milla juga molt bé i se viene arriba, com es diu ara, i l'altre diu, ei, tranquil, que aquí hi ha unes vaques sagrades i hi ha una piràmide salarial que s'ha de respectar. I el que deia, qui no vulgui estar al Barça, que marxi.
I gràcies a això tenim a Pep Guardiola. Res passa perquè sí.
Exacte. De fet, una de les coses que més em crida l'atenció és que no només va ser un innovador en quant a en la figura de jugador, per suposat, per la manera total de jugar. No? La manera d'entrenador, ja no diguem, perquè va revolucionar, no?, els sistemes de joc i va canviar la mentalitat de tot un club i de tot un país, probablement.
Gairebé tot un país.
Gairebé tot un país. Però una cosa interessantíssima és com ell sabia posar aquest contrapunt, no?, entre els jugadors. Si estàs a baix, et posava una mica dalt, i si estàs a dalt, et feia rebaixar. No? Era sempre un joc psicològic, psicològic amb els jugadors, no?, una mica.
Segurament. Jo tinc al llibre hi ha una anècdota que explica l'Unzué,
sí,
que m'explicava que ell arriba, segurament el problema que va tenir és que va arribar molt aviat al Barça, i a més amb un porter que era inamovible com era Zubizarreta, no?
Sí.
O sigui, m'explica, jo anava als entrenos i arriba un moment que Johan em fa fora dels entrenos, o m'aparta, i es ficava ell de porter. No? I diu, clar, diu, el tio no tenia fonaments tàctics, tècnics de porter. Diu, però era tan genial, tan exquisit, que sempre intuïa on el davanter...
La lectura, no? Anticipava.
Xutaria, diu... I el cabron aturava més que jo. I això, és clar, diu... A mi em va matar la confiança. Bueno, era un geni. I aleshores, sí, segurament aquests jocs psicològics i entendre'l... va ser un dels factors clau.
Bé, però estàvem en l'arribada, Oriol, és a dir, i estàvem parlant d'aquest rebel que no agafa el camí fàcil, no?, que hagués estat fitxat pel Real Madrid, que era el club que guanyava, que tenia més... I decideix fitxar pel Barça. Clar, penseu que sense Armand Carabén, Ramon, especialment tu, que has aprofundit molt en aquesta figura, Cruyff hagués acabat en el Real Madrid, o ell ja tenia coll avall que no volia el Madrid?
Cruyff no hauria anat al Madrid perquè ell va dir des del principi no anirà a un club que m'hagi determinat la directiva de l'Ajax o qualsevol altre, sigui aniré on jo voldré, no on em diran. Perquè aquesta és una manera de funcionar que ell té. El conflicte per generar una cosa millor. Quan vol cobrar una prima que creu que ha de cobrar i no li paguen, també munta un altre pollastre. Això, muntar pollastres és una manera de funcionar. Aquest és un pollastre més, però ja és el gran pollastre, diguéssim, el de l'avinguda al Barça. Perquè dura molts anys i perquè ell, segurament, jo penso, i això és un triple que tiro des d'aquí, no tinc cap...
Però, interpretació, no,
sí,
informació.
Jo crec que ell s'hagués quedat a l'Ajax, si no hagués pogut venir al Barça, o com va amenaçar de fer, s'hagués retirat. Perquè ell volia anar al Barça, sí o sí. Primera, perquè es va enamorar de la ciutat l'any 69-70, el 70, com ve aquí, s'enamora de la ciutat del camp. Ell veu un estadi que és el millor estadi del món en aquell moment, o un dels més grans del món, sens dubte.
Déu-n'hi-do com el tenim ara, eh?
Sí,
ara,
bueno, seguia més o menys igual.
Ho serà, segur. I després també, sens dubte per la figura de l'Armand Carabén i la Marjolien van der Meer, perquè s'estableix una relació de lleialtat i d'amistat, sobretot fonamentada en una cosa que ell detecta, ell i el seu manager, Kurt Koster, detecten que aquestes persones no es volen aprofitar d'ell, o no són gent que està al seu voltant per aprofitar-se d'ell, com tanta altra gent que està al seu voltant sí es vol aprofitar d'ell, sinó que són gent de paraula, que són gent lleial i que volen portar-lo al Barça i prou. I no necessiten estar al Barça per ser algú a la vida. Llavors, això en Cruyff, en la definició de lo que és una persona, en l'establiment d'una relació de lleialtat, d'amistat, això és fonamental i és de pedra picada. I això durarà tota la vida i jo crec que és el gran element clau, aquest factor humà, que fa que ell digui o vaig al Barça o ja no vinc més. Evidentment, el Barça tenia molts diners per fitxar-lo, el Barça tenia les condicions, la ciutat, etc. Però aquest punt de dir aquesta gent no m'estan fallant i porten anys darrere meu i no em deixen de petja, diguéssim, això és fonamental.
I, de fet, és arribar i moldre perquè, o sigui, el Barça portava 14 anys, si no m'equivoco, sense guanyar una Lliga. Arriba Cruyff, guanya la Lliga.
14, no només guanyem la Lliga, sinó que...
14
és... Ara ens queixem, però...
Ja no per... Dic que 14 és un número...
El seu.
És el seu número.
No, no, és un número que es va repetint.
Agustí Montal guanya les eleccions per 14 vots.
14, sí.
És el president que porta el Cruyff al Barça. Tot és la numerologia, per cert, que a Cruyff li encantava la numerologia.
Quan el motí de l'Hesperia, que propicia l'arribada, fan fora a 14 jugadors... No, sí, el 14 és...
El 14 tenim la
aquí, a l'història del Barça, poden sortir dos números. Qui? O el 36, que és quan perdem, o el 14, que és quan guanyem.
Qui porta actualment el 14, us recordeu? O no el porta ningú? No
Aitana, bon matí.
Aitana, sí, perfecte, ens ha queixat perfecte. Va, parlem una mica de la relació de Johan Cruyff amb Catalunya i dels catalans amb una figura que ràpidament va esdevenir un ídol. Som un país... amics que celebra la diada commemorant una derrota, realment feia falta una figura com Cruyff i la seva mentalitat de guanyador per treure'ns aquest complexe de perdedors, Oriol, una mica?
Sí, sempre és necessari.
Sempre
és necessari algú que et faci veure que tens unes virtuts que no explotes i que no tot ha de ser drama i que t'has de treure els complexes de sobre i tirar milles, que si surts i gaudeixes, és molt probable que acabis guanyant.
Jo crec que això, Ramon, ha calat molt en les noves generacions, però que en veritat...
Les velles?
Has estat tu,
aquí representades.
Que ha dit, sí, les noves, sí. Però les velles no tant. És a dir, és veritat que els culers ja amb una edat encara, no? Encara van al camp patint o posen la tele patint.
Relativament, Jo ja tinc 48 anys i ja soc de la generació aquesta que...
Jo també, però jo penso que tots els que estem en aquest estudi avui som la generació pont que ens hem fet del Barça, amb un Barça, diguem-ho clar, de merda.
Sí.
I hem transicionat cap a un Barça molt guanyador. Gràcies al Johan. Jo no sé quants anys tens tu, però...
42.
Jo tinc
45, ara us sorprendré.
Jo 44, tu 48, estem allà tots allà.
Estic fatal i sembla que tingui 78. Però bueno, tinc 45 i jo em vaig enganxar al Barça de Cruyff. O sigui, els meus primers records són Stoichkov, Laudrup, Vaquero, tota aquella gent. Per tant, és que...
Clar, com dèiem, veníem... Amb el Cruyff jugador veníem de 14 anys que no guanyàvem res, però jo crec que l'arribada del Cruyff entrenador la situació encara era pitjor, perquè segurament feia menys temps, feia 3-4 anys que havíem guanyat la Lliga, però clar, venim de la derrota de la Copa d'Europa a Sevilla contra l'Steaua de Bucarest, que allò es va ser, o sigui... Ferida més profunda que aquesta no pot haver-hi, perquè va ser ja que tot l'estadi a Sevilla era blaugrana... contra un equip de la Romania comunista que per ignorància...
Sí,
hi havia l'ambaixador i 3 o 4 funcionaris més romanesos. Fins i tot hi ha la llegenda que els romanesos van d'allà i diuen, bueno, si ens doneu alguna cosa a canvi...
Tornem tranquils, no?
Ens deixem guanyar i cap problema, no?
Perquè I tant, ja... és amb una Copa d'Europa.
Com és que no es va fer això?
Curiosament.
Perquè som catalans, sempre tot ho fem molt bé. Vull dir, tot ho fem molt bé en el sentit que ens flipa el procés i com es fan les coses, llavors així no es fan les coses, per tant no podem fer-ho així.
Necessitem relat.
Exacte.
I aleshores, clar, venim de Sevilla i venim del motí de l'Hesperia, que és un fet totalment inaudit en el món de l'esport en general.
I, I si ampliem una mica l'escop i la mirada, venim de 10 entrenadors en 11 anys, 9 entrenadors en 10 anys, que això és un unyisme al principi, abans de Cruyff. És a dir, una inestabilitat esportiva i certament social. Social no tant, però un run-run de dir, bueno, això què és, no? Això no hi ha cap identitat en aquí. Uh-huh. I fins que no arriba Johan, que l'entrenador, que tot això no canvia per sempre més, no? Uh-huh. I ell arriba, fins i tot com a jugador no havia tingut un gran palmarès,
no.
però ell, quan arriba com a entrenador, ja té aquesta aura de dir, ep, arriba aquí Déu nostre senyor, perquè sí, aquest clar, és que l'autoritat.
És l'autoritat. No? Hi ha una anècdota que no vull fer un umbral, no? Però que... recopilar informació pel llibre,
pots,
que és...
Pots fer-lo.
Sí, home, i tant.
Quan es retira, va veure a l'Ajax, que en aquell moment entré a Leo Benhager i estaven... era un equip que no sé si anaven quarts, cinquens, Johan està a la tribuna i estan perdent contra penúltim de la Lliga Holandesa. Ell va com a espectador.
Bueno, ell és mig mànager, perquè ell pot fer el que vulgui.
El que vulgui.
Ell però entrava baixa, i decidia,
baixa,
no?
Baixa, o sigui, ja està a la tribuna mirant el partit, van perdent 2-0, baixa al camp...
Al camp. I li diu a Benhager, aparta un segon.
Aparta, que ara em fico jo a...
quatre instruccions i torno a pujar.
Es va passar el partit allà, van remuntar, evidentment, i clar... Sí,
sí, sí, hi ha la foto d'aquest moment a la banqueta amb Benhager, que després entrenarà al Madrid, per cert, i Cruyff, és un moment totalment epifànic. És aquest senyor pel món del futbol.
Benhager que diu... Clar, en aquell moment vaig callar, diu, després amb els anys, dic, potser li hauria d'haver fotut un cop de puny, no?
No, perquè mira, Salva, treu les castanyes del foc.
Que després, si arriba aquí, el Madrid l'entrena a Benhager, i el primer clàssic, mm-hmm, que el Camp Nou el guanya el Madrid, i se la torna una mica, no? Però clar, si era un personatge que tenia tanta confiança en ell mateix, i que no saps al final si les coses li sortien... perquè en sabia molt o perquè està consciència...
Això és perquè és el debat.
No, la sort...
La conjunció de les dues coses,
crec que la sort, no? s'ha de buscar, també. I el gol de Stamford Bridge o el gol de Wembley o el gol de Kaiserslautern han passat en moments del club en el qual, no sé, jo crec que per casualitat no, el club estava alineat amb aquesta filosofia i amb aquesta manera de jugar. Mm. I això crec que són aquests moments que tothom recorda on era, i què estava fent i on va viure aquells moments, crec que tots ho recordem, perquè i abans parlaves de com l'impacte del Cruyff jugador i després entrenador ha tingut en la història del club i del país, i l'ha tingut perquè la història, a part de la història gran, mm-hmm, i el gran escenari de la història on passen les coses, etc., hi ha una història petita, que és la nostra, la de cadascú de nosaltres, que també és història, i l'impacte que aquest home ha tingut, no només en el Barça, sinó en la mentalitat, la manera d'enfrontar les coses, les frases fetes, aquesta filosofia involuntària que tenia aquest home, perquè és el que era, això poca gent ho ha tingut en aquest país, i penso que no s'ha exagerat dir que ens ha canviat la mentalitat.
Ara deixo preguntar a l'Uri, però al fil del que estaves dient, Ramon, jo recordo aquella conversa entre Valdano i Cruyff, no? A Movistar, no sé si l'heu vist, que estan com en un restaurant, sí, i tal. Mm-hmm. Clar, Valdano, que no sé com dir-t'ho, també és una mica...
Un filòsof. Segur
de si mateix,
sí,
un filòsof.
Molt pagat, sí.
És com el mira enlluernat constantment i només fa les preguntes justes perquè ell parli, perquè doncs això s'està empapant, no?, d'una persona que irradia...
A Valdano ja el va cohibir com a jugador. Sí,
el dia de...
L'anècdota que...
De l'Alavés, no?
De l'Alavés, sí.
Que diu... Quants anys tens? 18. Diu, pues, alguien con 18, a Johan se le dije... De usted. L'altre ja va dir, hòsties.
Sí, sí. Aquella...
Geni figura.
Aquella és boníssima, aquella anècdota.
Com aquestes milers, i jo crec que és una figura que al final acaba transcendint com a societat el futbol estrictament i que va insuflar aquesta genialitat que, a més, ja la primera època de jugador, però per mi, potser perquè ho vaig veure en primera persona, té molt més incidència socialment la d'entrenador, que et fa realment ja gran com a club, no? I ja porta aquesta visió guanyadora, i com a país també coincideix amb un moment de les Olimpiades de Barcelona, que culturalment estan passant...
Una eclosió.
És una eclosió. Sí, un moment que la societat està canviant, no? Perquè passes de la caiguda del mur de Berlín, quan ell arriba, i quan marxa ja és la irrupció d'internet, després ja arriba la Llei Bosman, és un moment molt concret de la història.
Sí, que passa és que també com a jugador és un moment de... Bueno, pues que s'està acabant la dictadura, tothom ho veu, sí. Ve la democràcia, i ell simbolitza molt aquestes coses. La directiva que està a Barça en aquell moment és una directiva manifestament catalanista, jove, que vol fer el més que un club una realitat. L'Armand Carabén és algú que connecta el Barça també de nou, l'Armand i aquella directiva, vull dir Vilaseca, vull dir Montal, vull dir Carrasco, etc. Però sobretot l'Armand com a gerent i com a gestor del 75è aniversari del Barça connecta de nou el Barça a la catalanitat, a la cultura del país, que això, aquests 14 anys sense títols, també eren 14 anys socialment amb unes directives, amb una connivència amb el règim molt gran. Aleshores, la figura de Cruyff en tot aquest moment de jugador, per això li perdonem que no tingui palmarès, perquè realment el canvi de xip que porta aquest home acompanyant aquesta directiva i amb un projecte de catalanitzar el Barça de nou és fonamental per la història del club. Per això dic que hi ha un club abans de Cruyff i un club després de Cruyff, també l'entrenador, com bé diu l'Oriol, no?
Mira, em va molt bé això, perquè el palmarès de Cruyff amb 5 temporades de jugador, si no m'equivoco, són 51 gols, una Lliga, una Copa del Rei. És cert que guanya pilotes d'or, està en el Barça.
Una, però la guanya amb l'Ajax, eh?
Sí. No, ve amb...
La rep per la temporada que ha fet a l'Ajax, ja com a jugador del Barça.
És la 74, però referent a l'anterior. Però parlaves d'aquesta rebel·lia, o sigui que transcendia la seva personalitat, transcendia el camp, i el tio li posa Jordi, el seu fill, en un acte de rebel·lió absoluta, i se'n va a Holanda a registrar-lo, perquè aquí era il·legal registrar en català.
Torna aquí, no?
Sí. I aquí...
Aquí, fica aquí.
Aquest noi es diu Jordi, perquè a Holanda es diu Jordi, per tant, vostè li posarà Jordi. Clar, ell es deia Johan Cruyff, i això segurament ho podia fer, però obre el camp i hi ha molta gent que això ni s'ho hagués plantejat, no? Això i altres coses que jo crec que té, perquè ell entén molt bé, perquè el Carabén i la Marzolin també li expliquen, on està, i què vol dir aquests colors, i què vol dir aquesta...
Era el braçalet.
Exacte.
De fet, l'únic que parlàvem de Cruyff i la catalanitat, no? Sempre se li va recriminar que no enronés català, però diuen que l'holandès també el parlava malament, no?
Exacte, i a més tenia aquest accent que jo sempre l'he escoltat un accent com molt català, no sé com dir, holandès i a la vegada català. A mi sonava
com un parlava... català que parla malament el castellà.
Sí, una cosa...
Parlava cruifesc.
Sí. Exacte. I tot i no parlar bé cap idioma, se l'entenia sempre, eh? Sí.
Doncs comença.
Hi ha una frase aquesta, diu, sí. Si hubiera querido que me entendieras, me hubiera expresado
mejor. Sí, aquesta també és molt bona. Ja. És que jo crec que està a l'alçada una mica de Groucho Marx i tots aquests...
Bueno, aquests aforismes que és el que deia el Ramon, que és un filòsof.
Doncs sí, com a jugador, Johan Cruyff, ara ens ho deia l'Uri Francisco, va assolir aquest estatus de llegenda, com a entrenador es va convertir en un mite del futbol. Parlem del Dream Team. El 4 de maig de 1988, just després del famós motí de l'Espèria, com ens recordava l'Oriol, Johan Cruyff fitxa com a entrenador del Futbol Club Barcelona sense tenir carnet d'entrenador. Això m'ho ha posat l'Oriol aquí.
Ni haver fet el curs encara.
Ni haver fet el curs, però amb el vistiplau d'Àngel Maria Villar, que estimava molt el fumbo. aquestes coses només passen al Barça. S'incorpora al moment el Marc Guillem, periodista esportiu i analista que ens acompanya els dilluns. Ja sabeu, Marc, un plaer retrobar-me amb tu. Com estàs?
Molt bé. Encantat doncs, d'estar aquí. Gran temàtica avui, ja veig, grans convidats.
Ja veig que l'Oriol Rodríguez el coneixes, Ramon sí. Piqué, no sé si tens el plaer.
No encara.
És l'autor del... Bueno, entre altres coses, periodista, escriptor, publicista i autor del contracte que explica tota la història de l'arribada del Johan Cruyff al Barça i sobretot el vincle amb Catalunya i amb Armand Carabén. Per tant, bueno, ho està demostrant. Cruyffista, vamos, jo crec que si esteu ara la samarreta, el jersey aquest, té un tatuatge aquí.
14.
Jo no, però ell sí.
Ah, tu sí, Oriol. Veus tu?
14.
Sí.
Home. Sí. Com ho sabies, tu, això?
Sabia.
No, jo no sabia. He tirat en la canya i ha sortit. Marc, Johan Cruyff.
Un fenomen, evidentment.
A favor o en contra, Marc?
Molt a favor. No m'imagino cap altra cosa. O sigui, és que, vaja, qui no estigui a favor, bé, serà per antipaties personals una mica, perquè era un personatge tan polèmic, tan especial, que jo entenc que hi hagués gent que li pogués caure malament pel que fa una mica a la personalitat que sí, tenia. Però pel que fa al futbol, i tot el que va portar, jo crec que no es pot estar en contra de Johan Cruyff, especialment en aquest club, en aquesta ciutat, no?
De fet, o sigui, Cruyff arriba després del motí de l'Espèria. Núñez intenta com agrupar files, una figura de consens, però seran els dos grans ismes del barcelonisme, nuñisme i cruyffisme. Vull dir que sí que hi ha gent que està, en certa manera, en contra de Cruyff.
Sí, perquè segurament això, aquí som molt de bàndols i sempre ens agrada ser d'un costat i de l'altre.
No, no neix, amb Núñez i Cruyff, això pot venir de molt abans.
Això ve dels nyerros i cadells fa 400 anys. Sí. Vull dir que no. I ningú sap explicar-te qui té la culpa de què.
I és veritat que aquí li interessava Núñez i li interessava el mateix Johan, no? Que jugava molt amb això i amb aquesta polèmica, ho estàveu comentant vosaltres aquí, i sempre ell va anar una mica aquesta contrària, sempre a portar doncs el conflicte, ho va fer a Amsterdam, ho va fer aquí, ho va fer fins a l'últim dels seus
dies. Crec que era un matrimoni de convenient. S'havien d'entendre bastant destinats al divorci, finalment.
Sí, o sigui.
Era un matrimoni de convivència i s'havien... Sí que crec que, evidentment, Johan Cruyff és el gran ídol, el gran icona, el gran referent, però si parlem d'aquells anys... Jo crec que hauríem de fer una mica de justícia i elevar el col·lectiu total, vull dir...
El Dream Team.
El Dream Team, però fins i tot incloent-hi part de Núñez. Tardarà més o menys,
sí,
però
sí,
segurament és la suma de totes les parts la que acaba fent d'aquell Barça, el Barça que va ser. Després, evidentment, la petjada de Cruyff. O sigui, si la selecció espanyola, per exemple, hi guanya, jo crec que en part és gràcia també al llegat de Cruyff, principalment perquè la columna vertebral són jugadors del Barça, i perquè aquests jugadors del Barça ja tenen una mentalitat tant a l'hora de jugar com a l'hora d'enfrontar-se a moments d'aquests decisius. És a dir, si la mina de mal surt allà amb 17 anys i jugar com juga, és perquè al seu moment Cruyff va implementar un sistema de joc a la Masia en què tots havien de jugar igual... i ens va implementar una mentalitat, no, de això és de sortir i gaudir i anem a guanyar, i si guanyem per 5-4 millor que 1-0.
Aquesta és la clau.
Després de la part d'Alicia amb el Marc Guillén, una de les preguntes que tenia cap al final, perquè no ens tornéssim, era si Hansi Flick i Johan Cruyff podrien, si a Hansi Flick el podrien considerar digne de aquesta herència de Johan Cruyff, o és un pas més, no? Com va poder ser Luis Enrique, no sé com ho veus en aquest sentit.
Home, jo crec que sí, que d'alguna manera segueix una mica moltes de les directrius que va seguir Cruyff. Clar, això dir-li en un alemany que sigui doncs, seguidor de Cruyff... No ho poden assumir amb certa facilitat, però jo crec que sí, que evidentment que la manera de jugar, aquesta tan atractiva, tant d'atacar, tant de pressionar, tan desacomplexada, jo crec que és una manera de jugar molt cruifista. Qui, de fet, marca moltíssim el futbol actual, i molts doncs han seguit una mica els seus passos, no? Fins i tot Alemanya.
Aquí hi ha un fil vermell que va unint les coses, també, penso, històricament, si obrim una mica la mirada, perquè... Cruyff té tres revoltes futbolísticament parlant. Segurament no és el millor entrenador de la història, segurament no és el millor jugador de la història, podríem estar els millors, sí, segur. Sí, sí. Però no hi ha hagut cap persona com ell capaç d'impactar en el futbol d'aquesta manera en tres moments històrics diferents. Com a jugador, perquè li fot una marxa més al joc inventant i interpretant bé el futbol total, això no s'havia vist mai. Com a entrenador, perquè ell arriba en un moment, que és en aquest moment que descriu també l'Oriol, que és que el futbol va cap al Catenaccio, el futbol va cap a Itàlia, va cap a les defenses grans, va cap al Milan, va cap a aquesta cosa...
Estem a l'època daurada del Milan.
I arriba aquí un Sumbat que juga amb tres defenses, sí, dels quals dos no són defenses, que aquí, si aquest tio es desmarque bé, doncs el que farem serà no marcar-lo.
Això és espectacular.
I tot tipus...
Que fico Alexanko de davant.
Que els propis jugadors diuen aquest tio està sonat, no? Això no pot funcionar perquè aquest home està boig. I funciona perquè tenim la pilota, perquè és això que el David ha explicat també amb el Volem la pilota, el David Caraben, etcètera, no?
Sí.
Llavors, això ha marcat una influència en el futbol dels últims 30-40 anys, i ni t'explico. I la tercera revolta és quan ell torna a entrar al club, una mica amb la victòria de Laporta el 2003, i assenyala Chiqui, i assenyala primer Rijkaard, després a Guardiola com a entrenador.
Perquè ell feia això, ell deia, este.
El padrino.
Este. Bueno, què hago? Este.
Ell és el gran conseller d'això, però ningú hagués apostat per un entrenador que entrenava a la tercera divisió per entrenar el primer equip del Barça, com ell ho va fer, diguéssim, no? Com ell ho va indicar. Llavors, el futbol d'avui, el Marc suposo que pot estar d'acord, s'entén a partir del que fa Guardiola. O sigui, tots els entrenadors que han sortit, els Tuchels de la vida, els Flicks, tot això ve perquè hi ha un senyor que porta 15 anys o 16 al top, aquest any no és el seu millor any, però que ha marcat el futbol com ningú, i això és culpa de Cruyff, en certa manera. Per tant, l'impacte que té ell en el futbol d'avui, evidentment, jo crec que sí, es pot dir que Flick és un entrenador cruyffista, perquè el cruyffisme no és una religió inamovible escrita en pedra.
Mira, per mi la clau és aquesta. O sigui,
és flexible, però hi ha uns principis que se segueixen. I
tenim clar que és el cruyffisme, per tant, perquè Koeman, per exemple, era un tio que, o sigui, indubtablement hereu de Cruyff, almenys per la influència com a jugador.
Per cert, que ell va estar a Mestalla.
Però ell ha manifestat en diverses ocasions que això, el cruyffisme es pot entendre de diverses maneres. Vull dir,
100%, però després el talent també es pot entendre de diferents maneres.
Sí, si el tens,
i
si no...
Koeman o Xavi no deuen tenir el mateix talent que Flick o Pep Guardiola, però això no és dolent, això és la vida.
Però podries definir el cruyffisme, és el joc de possessió i posició, o és, a vegades, aquella una mica flor al cul que tenia Cruyff, jo què sé, el Wembley 92 no és el millor partit del Barça.
El cruyffisme s'explica sempre a partir d'un concepte molt senzill que el Barça té al centre del seu escut, que és la pilota.
Mm-hmm. I la pilota, sí.
I la posició dels jugadors al camp, però respon a tenir tu la possessió de la pilota per generar espais, per fer gols, per guanyar, per fer espectacle, etc. Però tot parteix de la pilota. A partir d'aquí, tu pots fer el que vulguis i t'adaptes. El Pep Guardiola és algú que ha perfeccionat el sistema. Per què? Perquè ha estat a Itàlia, perquè ha vist altres sistemes, perquè els ha anat incorporant. El Cruyff a la defensa li importava un pito. Era el tema de dir, si tu em fan 4 gols, jo em faré 5.
Bueno,
està, no? Ara som una mica així, també.
Sí, perdoneu, és que ara entrarem en territori Marc Guillén i tractarem temes de l'actualitat. Esteu convidadíssims, Ramon i Oriol, si no teniu massa pressa a quedar-vos fins al final del programa. Podeu opinar també dels temes que li traurem al Marc Guillén. Però sí que és cert que volia, doncs, demanar-li aquest punt al Marc. És a dir, jo recordo, clar, és que amb el pas del temps, les coses que ens han emocionat tendim a idealitzar-les.
Sí,
recordo partits del Dream Team prou patètics, en realitat, amb patiment, i recordo especialment el 3-6 o 6-3 de Saragossa, amb aquelles jugades dantesques, la defensa completament desorganitzada, gols a Zubizarreta des de 40 metres, coses d'aquestes. Però, tot i així, tenia una aura especial, aquell equip. No sé com ho analitzes, això futbolístic.
Sabem perdre.
No, és que allò va ser, jo crec, una revolució i una manera molt bèstia, un impacte molt bèstia de jugar. I es trenca... És que fa unes coses molt, molt innovadores. Fins i tot Pep Guardiola, que sens dubte que ha sigut, doncs, l'entrenador que ha marcat els últims 20 anys, jo crec que no fa un canvi tan bèstia com arriba a fer Johan Cruyff. Evidentment, aquests canvis, doncs, tenen les seves debilitats, els seus mateixos jugadors del Dream Team t'expliquen avui en dia, doncs, que clar, que hi havia moltes coses que no tenien sentit i que aquests temes defensius, això mateix, quan aquesta frase de, doncs, si aquest és el més ràpid, doncs no el defensarem, i així ja no es podrà escapar. Això, ells riuen molt, però diuen, sí, està molt bé com a frase, però això no tenia cap sentit.
Si es desmarca, es desmarca.
I nosaltres l'havíem de marcar i fèiem el que podíem, i en defensa. I hi havia moltes mancances encara, i jo què sé, l'estratègia, doncs, evidentment, no es treballava absolutament res.
No feien un gol de córner mai a la vida.
El mateix Pep t'explica que, clar, que si tu la velocitat que ell jugava en aquella època, doncs no té res a veure amb la que juga ara, que allò no tenia cap tipus de ritme, i ara sí. Bé, clar, s'evoluciona, i ara s'ha perfeccionat molt tot, però aquell trencament és que és això, és que jugava amb tres defenses i que només un d'ells sigui defensa, és que això és molt bèstia.
Jo, sense entrar en els anàlisis tàctics, només vull dir una cosa, és que era un equip molt divertit, fins i tot amb els moments dramàtics. Això és que ho passaves bé.
Això s'està passant també una mica.
Perquè sí, aleshores ve a Atenes i et fitxen Skatchi Korneyev, no? Sí, sí.
Oh.
Només pots riure.
Aquell any
van fitxar
Romerito.
O et volen fitxar Molvi, que era un tio sobrepassat de pes que 6 mesos abans havia estat a la presó. Era molt divertit.
Hem de fer una pausa per publicitat i encetem el territori Marc Guillén, però vull que m'ho rematis tu, Ramon. Johan Cruyff, va.
Jo sé que això dient el que us deia abans, o sigui, sí que és veritat...
Ens escandalitzarem?
No, tenim aquesta tendència, i no ho dic per què, digueu, però tenim aquesta tendència que tenim tots els catalans a dir, bueno, un moment, que tampoc n'hi ha per tant, a veure què tal.
Ho he fet, ho he
que, que és el tema aquest com el rabadà, no? O sigui, que tots els porten de dir, bueno, tio, tranquil, no.
Vull
esmorzar. Sí, exacte, una mica, no? De dir, i jo penso que això, tenim aquest nivell una mica a vegades com d'autocrítica tan gran, i a vegades perdem de vista una mica tota l'època de domini que hem viscut els últims anys.
Sí.
La gent que té menys de 30 anys ha viscut un Barça que no és el Barça que tots coneixem històricament. O sigui, és un Barça que guanya per defecte.
Ve a l'alçada del Madrid.
I això ve d'algunes persones. I ve sobretot de Cruyff, amb els seus tres defenses i amb els seus fitxatges friquis.
25 anys d'història ja portem.
Clar, clar.
40, 50, 100 guanyadors. O sigui, prou ja. No, s'acaba, ja.
No és la majoria.
No, però per mi, jo estic d'acord que mira que sóc del futbol, de la tàctica, i per tant em flipa tot el que va fer futbolísticament Johan Cruyff, però per mi el més bèstia que va fer és aquest canvi de mentalitat. Vull dir que som un país que és això, que som molt de criticar-nos, molt de vés amb compte, la prudència, molt poc valents, i que vingui una persona en aquella època, postfranquisme, etc., i et digui, no, que anem a guanyar i que som els millors, i per què no, i vinga, aquest atreviment que ens va empaltar i que jo sí que noto, perquè potser la nostra generació, abans ho comentàveu, encara estem a cavall, n'hi ha que ho som més ja d'optimistes, jo m'hi considero, i altres que no tant, que n'hi ha aquí alguna a la taula, però les generacions que després ja han vingut, els nostres fills, etc., són totalment optimistes, com a mínim amb el futbol, i atrevits, i això jo crec que ens ho comença a canviar, Johan. No?
Mira, us ho remato i anem a publicitat molt ràpidament amb una frase de la meva filla, que té 11 anys, molt espavilada, però 11 anys no ho diríeu mai. L'altre dia, quan va començar perdent el Barça contra l'Atlético de Madrid per 2-0, es va apropar a la tele, va mirar el resultat i diu, com van? Pierden? Digo, sí, pierden. Diu, ho ganaran i marcarà la Min. I va marxar. Saps què? O sigui,
tranquilíssima.
Tranquilíssima. Com si tal cosa... Després la vaig cridar, evidentment, i vaig dir, tu sabies alguna cosa que jo no sabia? Explícamelo. Però vull dir que és cert que tenen aquesta confiança a les noves generacions. Ramon Piqué, periodista, escriptor, autor del Contracte, i Oriol Rodríguez, del Nacional.cat, autor de En un moment dado. Gràcies per estar amb nosaltres. Ara decidim si voleu una pausa, si us podeu quedar o no. No us preocupeu, no us poso més pressió. Però nosaltres, fem una pausa molt petita i engeguem el territori Marguillen.
Ràdio Estel. Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, l'equip d'informatius de Ràdio Estel es posa en marxa per explicar-te tot el que passa a casa nostra i al món. Tota l'actualitat d'última hora, les entrevistes amb els protagonistes del dia per entendre el que passa i les tertúlies amb els experts per analitzar-ho tot al detall. Cada dia a partir de les 8, al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí. Davant del soroll, la millor alternativa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, gairebé... Bueno, no, un minut i arribarem a tres quarts de dues del migdia. Continuem amb el culé patidor Uri Francisco.
Jo estic ara bastant més tranquil perquè en Ramon Piqué ens ha fet una masterclass del que és el cruifisme, sí. I ha dit que és mantenir la pilota, i també és el que va fer Goicoechea al 92 durant 10 minuts en un córner mantenint la pilota.
Era Goico? Era Goico.
Aquesta és la de Carrasco, que era el clàssic, però jo refereixo a Sampdoria, Copa d'Europa. Llavors això també és cruifisme i això a mi em deixa més tranquil.
Perfecte, doncs el cruifisme també és retenir la pilota, i Marc Guillem continua amb nosaltres, evidentment. Doncs ara repassarem una mica l'actualitat ràpidament del que se'ns ve a sobre. Pero aquí también podemos saludar, es al periodista de Mundo Deportivo, el y amic del programa y fantástico comentarista de la actualidad, el Joan Poquí. Joan, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, bebé, sí.
Fantástico, gracias por estar con nosotros. Escolta, tengo dos preguntas rápidas per tú.
Sí. Sí.
Barça femení d'ahir. Atracament fort o... Fort, no? Atracament fort.
Aviam, atracament bèstia. Atracament molt bèstia, molt. Perquè el gol anul·lat no s'aguanta per enlloc l'explicació de per què l'anul·la. Bàsicament perquè en cap moment Caroline Graham està fora de joc. És a dir, està fora de joc. Si la darrera... Si després de la passada d'Alexia, penso que és...
Sí.
No hagués donat amb una companya del Barcelona, estarien fora de joc. No va donar amb ningú, per tant, no estaven fora de joc. Uh-huh. I Jana Fernández és evident que ve de darrere, de segona línia, per fer la rematada, perquè, per tant, és un atracament considerable.
Uh-huh.
Hi ha una altra jugada que en directe passa bastant desapercebuda i que, vista detingudament, és un penal com una catedral que li fan també a Caroline al final de la primera part, ja amb 0-1 al marcador.
Sí.
Hi ha una internada i hi ha un penal molt clar, perquè estan en una disputa d'una pilota, estan guanyant la posició, però amb la cama esquerra la defensa del Madrid li farà una altra banqueta, o sigui, uh-huh. li fa la traveta. Per tant, és un altre penal.
Tot així...
Això no ha de distreure de que el Barcelona va fer un mal partit. Ara. Jo penso que va fer un mal partit i que el Madrid, en diferents fases del partit, va ser millor que el Barcelona. Això sí que és evident. Però que hi ha una jugada capdalt pel desenllaç final, que és el gol anul·lat, 1-1 al marcador, a 10 minuts al final, això no podem obviar-ho. I per mi és un atracament com una catedral, vamos.
Una cosa no treu l'altra, ara li demanarem també l'opinió al Marc Guillén. Però, i la segona pregunta que et vull fer molt ràpidament, opinió, amb tota llibertat, Joan, utilitza el teu llenguatge, el que tu sentis a dins, de la Nations League.
Doncs una piltrafa. és una competició que no existia, que es va inventar per donar sentit als partits amistosos. Com que jo sóc de l'opinió, del sóc del parer i no he canviat de parer i no el canviaré, que el futbol de seleccions és una pedra a la sabata del futbol.
Bravo.
De clubs.
Bravo, sí, senyor.
Això és així. I tenien, la FIFA històricament tenia llibertat per posar, i les federacions tenien llibertat per posar partits amistosos en el moment que volien de la temporada. Això es va adreçar una mica en les aturades FIFA, i per donar sentit a les aturades FIFA, que no són ni l'Eurocopa ni la Mundial, es van inventar la Nations League. És un invent que l'únic que fa és desgastar futbolistes, com és el cas d'avui. Tornen a la concentració del Barcelona i de molts equips, dic del Barcelona perquè és el cas que conec més directament, però arriben jugadors absolutament fatigats. A part, el que ja és una indecència, ja és una indecència que a les eliminatòries d'ahir decidissin posar pròrroga i penal. Això ja és indecent directament. Que la competició em sembla una piltrafa, em sembla xixinabo, un enganyar pobres, absolutament. Però és que a sobre li posen pròrroga i penals, que ja és burlar-se, ja és catxondejar-se dels clubs. Perquè tu pots dir, bueno, doncs mira, a la Supercopa d'Espanya, per exemple, van eliminar la pròrroga. S'anava directament a penals, i és una competició oficial d'entre clubs. Per què no poden ser? Per què no es pot fer el mateix en la Nations League? La pròrroga d'ahir que van jugar Espanya i Holanda, i que va jugar França amb Croàcia, també. Perquè no se l'estalvien. Això ja és la part d'innocència. Ara, responent a la pregunta, em serà una afegita més a més per mantenir la maquinària de viure sense pagar pal a l'aigua d'una sèrie de federatius, i ho acaben pagant els clubs. Jo el que penso de la Nations League.
Joan Poquí, periodista de Mundo Deportivo, moltes gràcies per estar uns minuts amb nosaltres i explicar-nos la teva visió del partit d'ahir del Barça femení i també d'aquesta nova competició que s'ha entret de la màniga a la Nations League. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu.
Joan, és que els seus adjectius haurien d'estar... Jo els vull a casa meva enmarcats, perquè són fantàstics.
Però ja estàs d'acord o no, en el rerefons, diguéssim?
No ho sé, no tant. No, 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 no. Jo
subscric cada paraula.
És que jo tinc una... Jo, no sé, Marc, què n'opinaràs tu, però a mi el futbol de les eleccions no em fa nosa. Sense identificar-me massa amb res, perquè jo miro Espanya amb clau Barça, saps què vull dir? Però sí que és cert que a mi, bueno, no, em distreu prou.
Jo no sé si em distreu molt o poc. Evidentment, clar, jo com que la meva selecció, la que jo voldria, doncs no pot jugar, doncs em fa connectar-hi poc. Jo entenc que s'hauria d'organitzar el calendari d'una manera diferent, perquè crec que barrejar competicions o barrejar doncs, futbols fa que un molesti una mica l'altre, i estaria molt millor que fos un calendari una mica ordenat, però el que sí que estic totalment d'acord amb el que deia el Puqui, i jo crec que tots hi estaríem d'acord, és el tema de les pròrrogues. O sigui, sí. no pot ser que aquestes alçades de temporada hi hagin pròrrogues. I penso també de vegades amb les competicions de clubs, de vegades pròrrogues en partits de Copa, quan n'hi havia la Supercopa, que ara per fi ja la van treure. Hem de vigilar molt amb un calendari que està tan atapeït com per posar pròrrogues si no és un partit definitiu, final. És una aberració que hi haguessin pròrrogues ara mateix, tal com està el calendari.
A banda de la selecció espanyola i de la Nations League, vas veure el partit d'ahir del Barça femení? Vas poder veure'l?
Sí. Vaig veure'l, sí. Realment el Barça doncs, no va tenir un dia gens inspirat. És un toc d'alerta, perquè és un toc doncs, que algun dia segurament havia de passar. Aquesta temporada havies tingut un mal partit a la fase de grup de la Lliga de Campions, un equip quan guanya tant i de tan manera tan repetida, per molt que doncs, diguem que té moltíssim mèrit i intentem ressaltar-ho, doncs no som conscients de la dificultat que té, i doncs aquest equip corre el risc de relaxar-se, baixar una mica el pistó, perdre una mica doncs aquesta llum que ha tingut aquest Barça femení. I ahir en vam tenir doncs, una petita mostra amb un Real Madrid que últimament estava rendint molt malament contra el Barça, però que tenia ja un nivell força competitiu, com estava demostrant la Lliga de Campions, i ahir doncs, tenien un partit també que els hi va tot una mica de cara amb aquesta decisió tan polèmica, amb aquest gol que hauria d'haver sigut gol, i al final doncs, tenint alguna de les millors jugadores que estaven a la banqueta justament perquè els hi queia pel mig de la Champions. No? Al final els hi va tot el plantejament a mida de la manera que va anar el partit. No?
Clar, sí que és cert que es debat molt, no? Si el nivell de futbol femení, en el cas d'aquí d'Espanya, de la Lliga Espanyola, doncs hauria de pujar i ho reclamen. Bé, doncs per una vegada, no?, que ens posen les coses difícils, tampoc passa res, no?
No, pel bé de la competició està bé que el Barça només, entre cometes, només tingui 4 punts de diferència a la Lliga, que aquesta temporada doncs, que el Barça, que és qui acabarà guanyant la Lliga, doncs hagi perdut ja 2 partits, en el bé de la competició i de que això sigui una mica més emocionant, està bé. En tot cas, clar, arribem al moment decisiu de la temporada, on el Barça realment doncs, ha de, i esperem que hi estic convençut, que competirà a la Lliga de Campions, i bé, doncs això és un toc d'alerta. Per sort, jo crec que ha arribat, doncs mira, en un partit que, si vols, és intranscendent, no?, pel que fa als títols, o que encara que tens marge de maniobra. Vaja, que això et podia arribar a la Lliga de Campions. Jo era una mica a la por que t'arribés en un dia a la Lliga de Campions, que potser ja no hi fossis a temps. No?
Doncs estarem molt pendents. Ja sabem que el Barça doncs, està viu en totes les competicions. A veure, el Barça femení, evidentment, i el Barça masculí també. Veurem com acaba la cosa. Parlem del dijous. Sí. Uri, tenim un partit aquí que ens ha sortit...
Rotacions? Vols parlar de rotacions? Que...
Bueno, podem parlar de rotacions. No sé com ho farem, perquè al final... doncs jo imagino que avui valoraran, no?, avui o entre avui i demà, com tornen els internacionals espanyols, que són el Gruix, després tenim a Koundé, el Frenkie de Jong també, que va jugar el partit d'ahir, i els sud-americans, no?, que aquests arriben molt justos. Com veus el partit de dijous contra Osasuna, recordem?
Home, el veig delicat, perquè sempre una aturada de seleccions i més en aquest tram final, especialment els entrenadors dels clubs, els hi molesta moltíssim, perquè tenen l'equip molt quadrat, per molt que hi hagi doncs, molts partits, quan els tens tots aquí, ja ho veiem en els últims partits, Flick anava administrant els minuts a molt sentit, saps exactament com està tothom, de càrregues, de molèsties, la dinàmica és perfecta, i de sobte marxen, s'obliden del que hi ha aquí, i tu els has de recuperar, i a sobre, en aquest cas, doncs a marxes forçades. Serà un 11 molt, molt condicionat, perquè hi ha jugadors com Araujo i Rafinha, que els podràs tenir a la banqueta, però que no haurien de jugar, i especialment, per exemple, al centre de la defensa doncs tens problemes, perquè tens Eric, que sí que està en perfectes condicions i que no ha jugat i que ha descansat, però un Cubarsí que t'arriba amb molèsties, un Araujo que no hauria de jugar, un Íñigo que en principi està lesionat, tot i que...
Què vols dir? Que no...
No, estan dient que si cal forçar, igual força, no? Això és sempre molt perillós. Perquè...
L'home sacrificat.
Home, i tant, és basc, imagina't.
La sensació, una mica... La sensació, jo no tinc la seguretat, però la sensació és que tenia unes molèsties que podia haver jugat fins i tot, jo crec, amb la selecció, i que, doncs, degut a aquestes molèsties, aquest tram de temporada, doncs, prefereix cuidar-se aquestes molèsties. Llavors, si cal, jo suposo que jugarà. Però bé, en el fons només estem dient que tenim Eric com a, realment com a puntal, perquè fins i tot dius, ah, doncs reciclem a Condé central. Home, va jugar 120 minuts ahir, vull dir que tampoc no estem com per tirar coets, no?
Sort que tenia també a Valde, no? Valde, per exemple, sí, es va estalviar la convocatòria i ha pogut descansar i estarà fresc. I bé, veurem com reformula en aquest cas la defensa i tot el mig del camp també, perquè venim amb Pedri, amb Olmo, amb Frenkie de Jong, bé, que han jugat molts minuts en aquests dies. Estarem ben atents. I la davantera, què? Perquè el senyor Lewandowski també va sortir una mica... Sempre té alguna història, pobre Lewandowski, quan jugava en Polònia, sempre arriba una mica tocat. Rafinha, evidentment, no hi serà d'inici.
No.
I Lamine, bé, té 17 anys, segurament recupera amb més capacitat que la resta, però també ahir 120 minuts, com Koundé.
Sí, sí, exacte. Vens amb la davantera molt agafada amb pinces, perquè és això, amb Rafinha no hi pots comptar, però en teoria, o com a molt pocs minuts, hauries de jugar amb Lamine, Lewandowski i Ferran Torres, però Lamine et ve de jugar 120 minuts i després et venen molts altres partits, vull dir que no és agradable o no és positiu haver-lo de forçar. I Lewandowski, aviam, perquè és això, com dius, va tenir molèsties i avui juga. Avui, teòricament, avui Polònia té un partit. Vull dir que veurem també com si és que juga, quan juga, com torna. La veritat és que és molt condicionat i jo crec que, per mi, no s'hauria d'estar jugant aquest partit. Aquesta data, que no en queden gaires per davant, d'acord, però no pot ser que la competició mateix et posi un partit en un dia en el que ja no pots tenir tota la teva plantilla. Vull dir, te l'està fent, ja l'alineació te l'està capant d'alguna manera a l'organitzador de la competició. Em sembla que estem arribant a unes coses que no tenen gaire
sentit. No, i Marc, m'ha fet reflexionar el que has dit, perquè al final sí que és cert que estem molt pendents del partit de dijous, però és que diumenge et ve el Girona i la setmana que ve ens juguem passar o no a la final de la Copa del Rei en un camp que ja hem tastat fa poc, amb molt bon resultat, però patint també, no?, amb moltes estones del partit, doncs amb l'Atlético de Madrid posant-nos en dificultats. Per tant, és que ara condiciona molt els partits.
És que arribes a un moment de la temporada que és tot decisiu, vull dir, és que arribes ja a aquell moment dels últims 10 partits de Lliga, de que les competicions de Copa, Champions, doncs ja pots caure eliminat ja en una ensopegada, arriba un moment que no pots fer cap concessió i vens amb la plantilla molt, molt exhausta. No?
Marc Guillén, moltes gràcies per analitzar-lo tot amb nosaltres. Ens veiem aviat, en 7 dies, si tot va bé. Uri, als teus peus. I vinga, nosaltres que deixem aquí, us deixem a Ignasi Miranda i el seu Sense Distància. Demà més Pau Massip, més Mercè Raga i més el Matí a Ràdio Estel. Però tinc una pregunta. Vini Júnior, què tienes pensado hacer esta tarde?
Que jo só queria jugar futebol, só quero jugar.